Dins de la jornada que ha acollit el local nou de Moja, tot aquest dissabte, un dels moments interessants, tots ho han estat, però evidentment doncs, ha estat la xerrada d'Enric Calpena, comunicador, historiador, molt conegut doncs, també per la seva presència als mitjans de comunicació del país. Podem conversar amb ell mateix quan ha acabat la seva conferència aquest dissabte. Què tal? Molt bona tarda.
Ja. Bona tarda ja, ara sí que ja hem passat del matí a la tarda durant la xerrada, massa llarga llavors.
Que vostè ha volgut exemplificar, la figura de Mir Geribert com a figura de transició entre l'antic règim encara no feudal i el que havia de ser el feudalisme.
Sí,
no?
Sí, és curiós perquè normalment tenim aquesta sensació de que el passat és bastant uniforme i en canvi el cas de Mir Geribert amb aquest sentit és exemplar, és una persona que està a cavall entre dos mons, un món que s'està transformant cap al feudalisme. Ell és un modern, malgrat que ara ens resulta molt antic, però és una persona que realment ja té una mentalitat feudal, que no és que sigui modern en el sentit de progressar, perquè per la majoria de la gent el feudalisme serà un drama, però ell té molt clar que el feudalisme és la nova manera d'entendre la realitat i la societat, i ell pretén això, mentre que el comte de Barcelona i altres no ho tenen tan clar que aquest procés s'estigui produint. D'aquí els conflictes que té Mir Geribert, i em sembla un personatge especialment interessant en aquest sentit.
De fet, ha vingut a situar aquesta idea que en vida perd, perquè és una de les tres faccions en disputa en aquell moment, el que actualment podríem dir-ne Catalunya doncs va perdre, però el que és la seva concepció va triomfar, aquesta societat feudal.
Sens dubte, o sigui, ell perd perquè perd, diguéssim, la qüestió pràctica. Ell vol una sèrie d'objectius, diguéssim, polítics de consolidació, que no aconsegueix o que aconsegueix de manera molt, molt feble en comparació als objectius dels altres en disputa, però en canvi la seva concepció del món, igual que de molts altres, sí que s'establirà. O sigui, a partir dels conflictes de Mir Geribert i d'altres, d'aquest segle XI, s'establirà clarament el feudalisme, i el Penedès, en aquest sentit, és un lloc paradigmàtic de com s'estableix això.
La seva ha estat una xerrada, ha volgut reivindicar-ho així al final, com fer una història de context rigorosa amb els fets.
Sí, sí, perquè molt sovint ens quedem, i és lògic, també té tot el sentit del món, amb les anècdotes de la història. Les anècdotes de la història són interessantíssimes i són molt divertides. Però si vols entendre realment què va passar, has de contextualitzar, has d'entendre per què passaven les coses, d'on venien, quina era la situació, perquè, és clar, explicar el detall d'una història, insisteixo, pot ser molt divertit, i les anècdotes a tots ens agraden, però no s'entén molt bé tot el que passa. Per què Mir Geribert es comportava així? Perquè estava boig? Perquè era molt mala persona? Perquè era molt ambiciós? Doncs potser sí, però en tot cas perquè tenia unes causes de fons que movien a tots els personatges a fer aquestes coses d'aquesta manera.
I cada cop la història, l'explicació de la història, el model d'història que s'imposa és cada cop més narrativa, i en aquest sentit personatges com Mir Geribert són...
Vaja, és carn de novel·la,
Molt llaminers, no?
Molt, 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 perquè a part d'exemplificar ell personalment, sabem relativament poc, òbviament, perquè els documents expliquen el que expliquen, no t'expliquen si li agradava aixecar-se tard o d'aviat, o si li agradava més menjar carn que peix. Això no ens ho explicaran mai els documents, i per tant ens falten detalls que són molt gustosos. Però sí que tota la seva història que coneixem ens fa pensar en una personalitat molt intensa, no necessàriament agradable, devia ser una persona complicada, però en tot cas una personalitat que realment recrear-la a través d'una novel·la o una pel·lícula o algun aspecte narratiu segur que és molt gustós.
I què li sembla, també des de la perspectiva d'una persona doncs, que difon la història amb el seu programa a Catalunya Ràdio, amb aquesta experiència, aquest bagatge també de fer novel·la històrica, què li sembla el fet que està passant ara en aquests moments, aquest any Mir Geribert, un municipi com Olèrdola que fa aquesta potent aposta per donar a conèixer un personatge de la seva història? Com ho veu en el context també català?
Em sembla un encert absolut, i a més ho dic sense... de vegades quan t'ho pregunten en un lloc queda bé dir que està molt bé. Ho dic molt sincerament, perquè realment no és només un tema de reivindicar l'heroi local, que està molt bé, i amb això ja seria suficient, sinó perquè realment crec que el que heu fet, o el que esteu fent més aviat, va molt més enllà de la reivindicació anecdòtica d'un personatge relativament conegut, sinó que intenta, a través de diverses visions, explicar de manera rigorosa per què aquest personatge és important, què és el que destacava, cap a on anava, i ajuda no només els habitants del territori, però també principalment entendre que la geografia del territori, per què el Penedès és com és, no és una cosa, no és un bolet dels últims 30, 40, 50, 100 anys, sinó que hi ha unes arrels profundes que expliquen la manera en què el territori està situat, on estan les poblacions, per què el flux de gent que es mou d'un costat a l'altre és com és i com són els penedesencs. Per tant, em sembla molt, molt encertat.
Sí. Moltes gràcies per atendre'ns, de veritat. Enhorabona per la xerrada i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem també amb un dels protagonistes d'aquesta part del matí, d'aquesta jornada dedicada a Mir Geribert. Conversem amb Oriol García, que era il·lustrador, molt conegut al nostre municipi, també en el conjunt del país, perquè és una de les referències en el món de la il·lustració a Catalunya. Oriol, què tal? Molt bona tarda allà.
Hola, bona tarda.
Quan enregistrem aquesta conversa, que has volgut, això, a la teva conferència, a explicar com posar imatges, la dificultat que hi ha de posar una imatge a un personatge històric que no hi ha, evidentment, el material actual audiovisual que hi ha en els personatges doncs, que surten a nivell públic, no? I això té la seva dificultat.
Sí, clar, avui es tractava de parlar del Mir Geribert literari i jo he portat una mica les imatges, no? I llavors he parlat de dues obres de l'Olèrdo la 1058 i del Feudals, que es va publicar a Cavallfort, i llavors he anat doncs, explicant d'on he tret la informació, que si això ha sortit doncs, aquest arnès d'aquest cavaller ha sortit d'un Beatus o d'una Bíblia, l'altre d'una pintura romànica de Pedret, i anar explicant imatge per imatge una mica d'on m'informo i com creo les històries.
Evidentment hi ha creació, per tant algú podria dir doncs, que hi ha molt de ficció, però evidentment sempre hi ha aquest vincle doncs, amb els fets i amb el rigor. És una ficció amb aquest vessant rigorós, no?
Sí, és la funció que tenim, és l'avantatge que tenim una mica els que fem ficció històrica. I llavors el que procurem és que aquesta ficció històrica sigui rigorosa perquè ens serveixi una mica per situar-nos a l'època.
Suposo que, evidentment, Oriol García, que ha visitat moltes vegades el municipi Olèrdola, coneix doncs, el que s'hi està fent, i evidentment amb aquest any Mir Geribert, però ara ho comentàvem, és tota una excepcionalitat, doncs, la potència, el rigor i els continguts d'aquest any. Com ho està vivint, en aquest cas, un dels protagonistes, perquè també t'ha tocat més d'una ocasió donar la teva intervenció.
Home, jo ho trobo molt interessant. Per exemple, avui hi ha hagut un nivell, les altres ponències que les he escoltat, perquè a mi em tocava ser el primer, després m'he quedat a les altres dues, doncs han estat ponències d'alt nivell. Jo penso que tothom ha quedat molt content, no? I després també agraeixo molt el fet que s'estiguin fent activitats absolutament per tots els públics. Per gent públic familiar, gent que té ganes d'ampliar coneixements doncs, amb una conferència de nivell, o gent que té ganes d'aprendre passejant, fent voltes pel municipi amb les tenis.
Sí que Oriol García Alquera, evidentment, doncs, ha dibuixat i ja li ha posat cara a Mir Geribert. Jo no sé si això li atribueix una responsabilitat afegida, si en un futur doncs, això s'ha de crear algun material audiovisual a l'hora d'imaginar-nos com és Mir Geribert. Jo no sé si això també hi ha pensat.
Bueno, a veure...
Pot influir molt la imatge que ha fet, no?
Bueno, pot influir o no pot influir, o en podem fer una altra, perquè jo precisament sempre defenso que hauria d'haver-hi molta més ficció històrica perquè també nosaltres, com a lectors, poguéssim escollir quina és més creïble o quina ens dona més confiança.
Ho deixem aquesta consideració. Gràcies per atendre's una vegada més, Oriol, i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
I aquesta jornada també ha comptat amb la intervenció per parlar de la vessant de llegenda del personatge Mir Geribert, doncs amb Bien Bemolla, què tal? Molt bona tarda allà.
Bona tarda.
Aquesta conversa en aquest dissabte intens on també ha permès doncs, que Bien Bemolla doncs, situés aquesta importància també d'explicar la llegenda, apropar-nos a Mir Geribert com una llegenda.
Bé, el que hem fet és això que acabes de dir tu, apropar-nos a la llegenda de Mir Geribert, que essencialment són un parell o tres de narracions concretes, unes de més, un parell, podrien datar-se inclús, poden tenir una relació amb la història, un altre parell són realment molt... novel·les llegendístiques més que llegendes, no? A la llegenda se li suposa un mínim d'entroncament amb la realitat. La novel·la llegendística, com la seva paraula primera indica, és una novel·la, no? Llavors el que hem fet és buscar aquestes 4-5 narracions que hi han i explicar-les al públic atent que ha escoltat amb atenció.
Com quines? Ens pot fer un resum de les que podien destacar?
Bé, hi ha un parell, les aquestes que poden tenir una relació històrica, les quals estan datades, totes dues, acaben al Castell de l'Emprunyà i el tema és una, la competència per la prominència comtal, la prominència entre els nobles del comtat, i l'altra per la possessió d'un falcó. Aquest falcó, un estó concretament, és un falcó nit del país, algú pot entendre o s'ha pogut entendre que no és tal estó sinó una dama, o sigui, un casament, una pretensió de casament, no? Les altres dues són molt més anònimes i són més molt de ficció i tenen que veure amb la relació de Mir Giravert com a feudal i amb la qüestió del dret de cuixa, d'aquest dret que el senyor, la libidinositat del senyor tenia damunt de les dones casadores.
I quina importància té una llegenda a la societat actual? Per què són importants? Quina funció poden fer? Per què és important recuperar en aquest cas o situar en l'àmbit públic la figura llegendària de Mir Giravert?
Primer, la llegenda, sobretot, és un tema de... La llegenda és un tema de ficció i, per tant, és un tema de goig literari, això per començar, no? Per tant, entra dins el camp de la cultura literària, no? Uh-huh. Després, la llegenda té d'importància que els personatges dins la llegenda no són ells importants, sinó la pròpia llegenda, perquè la llegenda explica alguna cosa col·lectiva. Uh-huh. En aquest cas, doncs, quan es parla del feudal de Mir Giravert, el que ens explica és que el poble havia de lluitar contra els mals usos. Uh-huh. Les llegendes sempre van per aquí.
I suposo, com a membre de la comissió organitzadora, satisfet de com està funcionant el que hem vist d'aquesta jornada del dissabte, no?
Sí, de moment està molt bé, a mi em deixa, estic molt content de que hi hagi aquest vora 50 persones interessats en aquesta qüestió del mite del Penedès històric, del mite de Mir Giravert i del mite de la ciutat vella d'Olèrdola.
Doncs moltes gràcies per atendre's una vegada més. Bienvenida, enhorabona per la feina i que vagi tot molt bé.
A vosaltres.